Cabrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ja estic parlant des de Lleida. Ja saps que és un autèntic plaer que comparteixis amb mi aquests minuts darrere a COPE Lleida. Ah, mira, avui és dimarts, és 20 de gener, ens hem aixecat doncs, una altra vegada amb un dia ennuvolat, amb pluja. Ara en parlarem, de la previsió meteorològica, però sí que plou a poc i de bona manera, però escolta, que des de divendres estem parlant de més de 50 o 60 litres per metre quadrat a la ciutat de Lleida, i és pluja d'aquella ben ploguda, sobretot al Pirineu també. El problema que tenim és que ja no ens en recordem del tema de la sequera, tenim els pantans plens, han d'estar tirant aigua perquè no hi cap la que cau ara. Veus com no plou mai a gust de tothom? En fi, l'Armando ens ho explicarà. Però mira, avui estic content perquè ha començat ja la... Jo ja li dic així, és la gira. Sí, mira, ja fa anys es van posar en contacte amb mi des de l'Institut Joan Oró, com d'altres escoles, per venir a visitar la ràdio i conèixer la ràdio. És un tema que m'apassiona. O sigui, a ningú se li escapa que jo sóc un malalt de ràdio. Però que, a més, les noves generacions s'interessin per un mitjà tan maco com la ràdio, doncs, escolta, jo és que no puc dir que no. Què hi farem? Ja fem el que podem amb el tema de les agendes, però no puc dir que no. Però, clar, són 120-130 alumnes. Són els de segon d'ESO del Joan Oró. I, bueno, el que hem de fer és fer grupets perquè puguin venir i tinguin una bona experiència de visita. Hi ha un grup que sempre els acabo enganyant o sempre ens acabem allargant parlant de la ràdio, que se'ns acaba fent tard i els dic, mira, nois, és que hem d'entrar en directe i ara provareu el que és la ràdio en directe. I a aquest grup li ha tocat. Escolta, com us dieu?
Hola, bon dia. Jo em dic Estanis.
Jo Cecília.
Jo Ariana.
Jo Ariadna.
Jo Gerard.
Jo Max.
Jo Lluc.
I jo sóc l'Eudal.
Bueno, tenim aquí 8 representants d'aquests 100 llargs, 120 llargs. Sou de segon d'ESO del Joan Oró, eh? Sí,
sí.
Ho he dit bé. Sí. Ah, alguna vegada he dit que són de tercer, són de segon. Jo és que ja us va que tots iguals. Ja ho sé que vosaltres no. Escolta, per què heu vingut? Què esteu fent?
Estem fent un projecte interlingüístic que estem estudiant com funciona la ràdio i bueno, bàsicament hem de crear un podcast. Bueno, tres. Hem de fer tres podcasts amb diferents idiomes i diferents temàtiques.
Caram.
I, bueno, hem de fer l'escaleta i el guió. I fa poc vam començar a gravar i estem aquí a veure com va això.
Escolta, i si l'haguéssiu de venir a gravar aquí, quasi bé, millor.
Sí.
Aquí ens agradaria més, eh?
Sí, bueno. Perquè els micros de l'ordenador són molt dolents.
Molt bé. Clar, el tema del podcast és la evolució natural de la ràdio amb el tema d'internet. Ha canviat molt la ràdio. Us ha agradat la visita que hem fet avui per les instal·lacions?
Sí, molt, sí. Molt.
Us la imaginàveu així, la ràdio?
Bueno,
sí,
similar.
Más o menos.
Bastant.
Bueno, la taula, micròfons i la llum vermella hi és.
Sí.
Això sí. Està ple d'ordinadors, això sí. Però la ràdio segueix en la ràdio, eh?
Sí.
Sí.
Molt bé. Escolteu, algun podcast, espero que me l'envieu.
Vale.
Sí, nosaltres t'enviarem el podcast, tranquil.
A veure si t'agrada.
De què els heu fet, per cert?
Sobre temes de l'actualitat, més o menys.
Ja, però i el teu?
Per exemple, nosaltres hem fet sobre el tram i tot això.
Ah, caram. I has fet entrevista?
Bueno, no.
O és informació?
Entrevista, més o menys, no. Farem sol informació.
Tu, Cecília?
D'animals i de pel·lícules.
Amb entrevista o has fet tu informació?
No, d'informació i també de ciutats del món i de viatjar.
I què el feu, en català, en castellà i en anglès?
Sí.
Amb els tres.
Caram. Sí. Bueno, clar, vosaltres ja sou quasi bé nadius amb el tema de l'anglès, eh? Tenim a la professora d'anglès aquí, eh? Vull dir que està satisfeta, eh?
Sí.
Molt bé, doncs, bueno, aquests propers dies seguirem rebent els alumnes de segon d'ESO del Joan Oró. És un plaer, insisteixo, que us agradi el tema de la ràdio i, sobretot, que seguiu escoltant ràdio, que ja m'han dit que escolten molta ràdio. Gràcies i que tingueu bon dia.
Gràcies.
Gràcies.
Doncs, apa, vaja, que és un plaer, ja ho saps, que és un plaer. I ara seguiran venint, evidentment, i algun altre grup enganyarem perquè surtin aquí a la ràdio, que els hi fa molta il·lusió, i a mi també, les coses com siguin. Bé, això no treu que hem de seguir amb l'actualitat, i una d'elles és la meteorologia, que, com parlàvem aquest matí, és un d'aquells continguts de la ràdio el més escoltat, o dels més escoltats, o dels més demandats. Encara que tenim mòbils i aplicacions al mòbil que ens ho diuen tot, volem saber quin temps farà, quin temps està fent i, sobretot, escolta, diumenge a les 5 de la tarda a la meva segona residència, quin temps farà? Això és el que volem saber. Que després es pot fer o no? Doncs, bueno, ja, això ja, ja sabem que no, però què hi farem? Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Armando.
Hola.
Escolta, la previsió del temps, que és ja, com
bueno,
dèiem...
Primer hem de contar que el gener està sent molt plujós,
sí, sí.
Que el dissabte va ploure tot el dia, 26 hores, perquè va començar a final de divendres i va acabar la matinada de diumenge, allà hi va més de 60 litres, és el tercer episodi més plujós en un mes de gener, així en dies consecutius.
Déu-n'hi-do.
I que portem, ja estem en la pluja d'avui, que portem 100 litres, pues, bueno, hem de dir que les comarques de Lleida va ploure entre 40 i 100 i una mica més de litres. La nevada superabundant, sobretot a partir de 1.500, tot i que ha nevat també en cotes una mica més baixes, per damunt de 1.200, però no en tanta quantitat, perquè la majoria era en forma de pluja. Hem de dir que en Lleida, de moment, fins al dia d'avui, que encara queda molt més de gener, és el setè més plujós de 114 anys. Per recordar-nos, el darrer més plujós va ser durant el temporal Glòria, a gener del 20, de pandèmia. 85 litres van caure, ara estem a punt d'arribar a 80, però fa... Sembla que podrem superar-los, és a dir, perquè els propers dies també continuarà la pluja, però de manera diferent. Fins ara hem tingut un temporal primer de xaló, però era del Mediterrani, i ara de llevant, que està afectant moltíssim a les comarques de l'est de l'Empordà i Unins, hi ha xifres de 150 litres.
Sí, sí. Ara
estic veient en Estartí, bueno, estan en avís vermell, que afecta molt més a les comarques de Lleida, està arribant de manera enfeblida, 20 litres o més, 22 litres al sud-est de les Garrigues, el poble de Cérvoles i de l'Ocell. Continuarà plovent, però minvant. Sí, ara, cap a la tarda, anirà reduint. Les precipitacions seran febles i intermitents, ja no seran tan continuades. Demà podrien tenir una pausa fins a final del dia, que podria tornar a ploure, perquè canviarem d'escenari. Fins ara les pluges ens venien de la Mediterrània, ens vindran de l'Atlàntic, però que són molt diferents. Ja no són tan continuades, persistents, ni tan abundants.
O sigui, tenim dos fronts,
eh? Dies, el temporal canvia, de la Mediterrània a l'Atlàntic.
Vale.
Tot això és degut a un bloqueig que hi ha al nord d'Europa, pràcticament a l'Àrtic, d'un anticicló allà i totes les borrasques es desvien pel sud d'Europa.
Bueno.
El sud de França, la península Ibèrica, Itàlia, el nord d'Àfrica estan sent molt afectats per les pluviometries.
Bueno.
Així que continuarem amb pauses, i el divendres i el cap de setmana, i continuaran també les nevades, però ja de manera més intermitent, amb pauses. Encara està molt complicat, sàpiga el que passarà.
Ja ho sé, ja ho he dit.
Perquè quan hi ha tants canvis tan ràpids, quan dius una cosa, al cap de 12 hores ja ha canviat i potser és una mica diferent.
Doncs...
És a dir, però canviarem d'escenari, de la Mediterrània a l'Atlàntic.
Armando, tornem a parlar divendres a veure com es presenta el cap de setmana. Una abraçada.
La pluja.
Gràcies, Armando. Vinga, que de seguida tenim la tertúlia dels polítics.
El más fuerte, el más duro,
te habrá llegado tu hora,
el mejor, Jack Norris.
América será un lugar diferente.
Invasión USA.
No ha funcionado, ¿eh?
¿Es tuyo esto?
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Último domingo de enero,
Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Torna la Garbinada, el teu restaurant de sempre. Celebra amb nosaltres el teu dinar o sopar familiar o d'empresa i gaudiràs dels nostres salons exclusius i d'una cuina de proximitat. La Garbinada, a Granyena de les Garrigues, a tan sols 15 minuts de Lleida. Reserves al 973 13 62 75. La Garbinada, sabor i tradició. Si la teva empresa passa per un mal moment, hi ha sortida. AIF Assessors Lleida són especialistes en concursos de creditors que protegeixen el teu negoci i els teus treballadors. AIF Assessors, solucions jurídiques, resultats humans. Truca al 973 82 96 94. AIFassessores.es.
Cope Lleida. Doncs apa, ja viatgem cap a la una de la tarda i ho farem el dimarts amb la nostra tertúlia dels polítics. Ja has escoltat l'Armando. Escolta, que estem sortint d'un front de pluges i n'arriba un altre. Bé, no li hem de dir que no a la pluja. Jo sé que de vegades és incòmode, però és curiós perquè els anys de sequera s'inventen estar pregàries i challenge als TikToks i històries perquè plogui, i quan plou ens molesta. És que no hi ha qui ens entengui, les coses com siguin, no? En fi, benvingut a la pluja, les coses com siguin. I tal com està plovent, encara més, eh? Que no, és veritat que hi ha punts on ha caigut molts litres, però no ho ha fet de cop i jo crec que això és bo. Ara, també posa a prova doncs l'estat de les ciutats, de les canalitzacions, dels desaigües, etc, perquè l'aigua es va acumulant, són molts litres per metre quadrat en dos, tres dies, i aquí de vegades es veuen certs descosits. Vinga, està amb nosaltres avui la Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I què benvinguda. Tal?
Bé, molt, gràcies.
Ui, fas veu d'hivern.
Bueno, faig veu d'això, de pluja. De pluja.
De pluja.
De dissabte a la tarda, que ara estava explicant que al sortir d'un partit de handball, doncs me vaig xupar.
Ah, val. Sí.
D'espectadora, no?
D'espectadora, sí.
Mala època per mullar-se, eh? Les coses com siguin. Molt bé, doncs gràcies per venir de totes maneres, Carme. Xavi Palau, Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Xavi, manté bé la veu, eh?
Per ara sí.
Sí, ja m'ha dit no m'empeguis, eh? No.
Xavi Estrada, Esquerra, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, i permetem donar el condol a les famílies d'aquest fatídic accident.
Sí, ara en parlarem d'això. David Mele, de Junts, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, me deixes una falqueta només?
Vinga.
Felicitar a l'Associació Recreativa dels Pagesos i a tots els pagesos de l'Horta de Lleida, que tot i les circumstàncies de la pluja, doncs van poder mantindre bastant dels actes del dissabte, tot i que van tindre que suspendre els tres tombs. Crec que és de justícia donar les gràcies per la feina que fan per mantindre viva aquesta tradició ja tan estesa a la ciutat.
Però el recuperaran o no, els tres tombs? És a dir, buscaran un altre cap de setmana o no?
És complicat.
És difícil, sí, tornar
però ho comentaven,
amb tota la història.
Però bueno.
Vam estar parlant amb el president, amb el Marc Vives, perquè és cert que la gent els hi demanava, perquè hi havia molta gent que havia fet esforços, no?, per tindre les carrosses lluïdes, però bueno, s'hauria de mirar a veure el cap de setmana que...
Laura Vergés, del Comú, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, doncs, com deia el Xavi Estrada, evidentment l'actualitat, i avui dimarts encara, doncs, segueix venint marcada per aquest gravíssim accident ferroviari a la xarxa viària d'alta velocitat espanyola. concretament el poble d'Adamuz, que jo crec que ningú n'havíem sentit a parlar, a no ser que tinguessis algun familiar o alguna història, però que ara doncs, tots l'ubiquem a escassos quilòmetres de Còrdoba, al sud d'Espanya. Un accident que a priori doncs, hi ha una mica de mala sort, si vols, però que recordem que són dues vies, en una zona recta, que un d'ells va descarrilar i va impactar amb un altre tren que venia de cara, la llei de Murphy. És a dir, igual hi ha hores i hores que allí no es creuen dos trens seguits i quan hi ha d'haver un accident doncs ha sigut així. Ara això no ho podem pensar, evidentment, no? Va impactar amb el tren que venia de cara, evidentment també va descarrilar i a més va caure per un terraple de 4 metres, però clar, l'impacte de 200 km per hora, etcètera, doncs, bueno, les imatges, jo no les he mirat massa, perquè sé de quina naturalesa són i déu-n'hi-do, eh? Parlem de 41 morts hores d'ara, una altra xifra important de ferits i ferits greus, i no sé si el mes, però de la xarxa d'alta velocitat jo crec que sí, que és el més greu que hem tingut, i jo crec que, és a dir, potser deixem de banda temes polítics, tema de i tu més, i anem a esbrinar per què ha passat, perquè tenim una xarxa de ferrocarril d'alta velocitat molt gran, la segona més gran del món, i si és un problema, com comencen a apuntar, de falta de manteniment o de mal fer, o etcètera, etcètera, doncs potser que ho sapiguem quan abans millor per posar-hi remei. Insisteixo, tot això a hores d'ara és suposicions perquè no hi ha res del Sara.
Jo, si vols, evidentment...
Carme Valls.
El primer doncs, és traslladar el condol a totes les famílies, alguna de les quals s'ha vist molt colpejada. No? Aquest matí parlàvem d'una família on només ha sobreviscut una nena de 6 anys i la resta dels 4 membres familiars doncs, han perdut la vida i altres tantes famílies, no? que trobar-se en aquesta situació ha de ser... No m'ho puc arribar a imaginar, no? Horrorós. A més, per les hores del tren, doncs, normalment són horaris de trens que agafa gent jove, no? Perquè és allò que apures fins a l'últim moment per deixar casa i per tant no te pots arribar a imaginar lo tràgic que és, no? També demanar ara mateix que no comencem a fer conjectures de què és el que ha passat fins que algú ho digui, per no, perquè doncs, si és un mal manteniment de les vies, doncs ficar remei i veure quina ha estat realment la causa d'aquest desastre impactant, no?
Clar.
Sí. Afegeixo, amb les paraules de la Carme, és una tristesa immensa doncs, que s'hagin de viure episodis amb pèrdues humanes, com és el cas. Malauradament, cada hora que passa doncs, sembla que pugui anar augmentant. I bé, pel que també hem pogut observar les notícies, un poble doncs, volcat amb solidaritat per poder ajudar des del primer moment
sí.
doncs, amb aquestes persones que han perdut la vida i les seves famílies, perquè aquí, més enllà de l'impacte doncs, emocional que té directament per tota la gent implicada, també hi ha, doncs, cal tenir en compte que la vida continua i això vol dir que també hi haurà d'haver un acompanyament doncs, amb totes aquestes persones perquè, bueno, és inimaginable no? el que poden estar patint. Més enllà també de poder fer conjectures sobre el que ha passat, sí que és cert que bueno, tothom, i com més aviat millor, però des del respecte i des de doncs, deixant temps a les persones que estan investigant, doncs que tan aviat com sigui possible saber quines han pogut ser les causes, si més no també perquè intenta que això no torni a passar en un futur.
Enteneu-me, enteneu-me, sisplau. És a dir, ha hagut de passar això perquè quan no passa res greu ens emboliquem amb problemes que creiem que són importants i moltes vegades això t'ajuda a relativitzar. Però quan hi ha moltes vegades que acabem pensant de que bueno, la humanitat està perduda, ja no som el que érem, que la societat, que amunt, que avall, ha passat aquesta història i ara a COPE estàvem escoltant testimonis de tot un poble volcat a ajudar gent que va obrir casa seva per allotjar gent, persones que es van posar a cuinar, a fer entrepans, a portar mantes, sense esperar res a canvi ni res de res de res. Te n'adones que la gran part de la societat, en situacions d'aquestes, acaben sent bones persones. I això, en el fons, insisteixo, tenint en compte que l'accident és una tragèdia, en el fons et reconcilia una mica, a dir, bueno, vale, no ho tenim tot tan perdut, no?
Sí, bueno, expressar també el condol, no? L'acompanyament, el sentiment a totes les persones afectades i sí, jo crec que en aquests moments se posa més de manifest aquesta part de la humanitat, no? De les persones, que per altra part també hi és en el dia a dia.
La veiem molt, i és poc visible,
la veiem molt quan hi ha un fet així, perquè aflora i es vol que més tothom, no? Que jo crec que és la tendència general. Però després, amb el dia a dia, també hi ha molta gent que porta mantes, que ajuda, que reparteix aliments, que acompanya persones que estan soles, que fa moltes coses d'aquestes i que no es veu gaire, però que hi són i que són part de lo que sosté les societats, no? Per altra part, doncs, a nivell de les causes de l'accident, que s'investigui el més aviat possible i prendre totes les mesures i ser conscients que tindre una gran xarxa doncs implica una gran feina i posar tots els recursos necessaris sempre per a que hi hagi, estigui en òptimes condicions de manteniment, d'innovació, de revisió, etc. No? Mm-hmm.
David.
Bueno, per tocar una mica els dos temes, no? Que jo coincideixo amb la Laura de que i necessito pensar pensar en positiu amb el ser humà, i jo crec que cada dia hi ha accions d'aquest tipus que no agafen la rellevància que estan agafant en aquests moments. Ara mateix me venia una imatge del tràgic accident de Atocha de Madrid, en el qual van veure moltes imatges, inclús jo en tinc una de gravada, que són unes persones arrencant un banc per poder fer de camilla en aquell moment. Vull dir que al final el ser humà en aquell moment actua com te demana el cor, i jo crec que i necessito pensar que encara hi ha vida en aquesta societat, perquè per una altra part introduiria aquest altre element.
Perdó, l'accident de Atocha, l'atac terrorista.
Sí, referia més al comportament de la gent en aquell moment, no? Vull dir, al final necessito pensar que el ser humà encara hi ha vida i esperança,
sí.
I en moments així ho veus. El tema dels accidents, això és una de les coses que ha d'aprendre en prevenció i riscos laborals, que és un accident és el cúmul d'una sèrie de circumstàncies, han de veure quines són, però realment hi ha una part també fatídica i de mala sort, que com bé dius tu, no? Al final, una de les dades amb aquests tipus d'accidents te bombardegen amb dades i algunes et queden, les altres prefereixes oblidar-le. Després entrarem en el tema de les xarxes socials, però molt ràpidament, per no donar més bombo al que està passant, però que sí que hi hagi alguna manera de poder penalitzar amb aquesta gent que ja ho publica i dona opinions lliurement i el mal que fan. I em referia a això de que els accidents no són un únic cas, i no sé si era cert que, no és, si, que el mateix dia, això va ser el diumenge, a Espanya es van produir més de 5.000 desplaçaments amb tren. Vull dir, al final tenim una xarxa molt, molt extensa, i al final el que cal exigir o el que cal això és analitzar i avaluar el que va poder passar per poder ficar solucions, perquè també en positius d'aquell accident que vam tindre a Galícia també, per desgràcia, va servir per poder actualitzar una sèrie de mesures per evitar els futurs mals. No? Vull dir, és un moment convuls, i realment i els sentiments, i això al final com a ser humà doncs, per molt que estiguis a més de 1.000 quilòmetres, la sensació moltes vegades és de proximitat amb aquest patiment, i agafar les dades, vull dir, l'efecte del que explicava la Carme d'aquesta família que venien de veure el Rei León. Un cap de setmana meravellós, com tothom han fet alguna vegada amb els nens i tot això, i al final com canvia la vida d'un moment a l'altre, i això també ens porta a l'altre, és intentem ser més bones persones i intentem ser més bons polítics els uns amb els altres, perquè en aquests moments no val el confrontament polític, sinó perquè no aporta res a una societat que no ho necessiti ni ens ho exigeix, això, al contrari.
Per cert, excusem la presència de la Glòria Rico de Vox, que ja ha dit que no podia venir. Això em fa pensar, David, que els mitjans diem 41 morts. Ja, però 41 és una xifra i poca cosa diu. Però clar, quan comences a dir, ui, mira, és que aquests són d'una família, és que aquest venia de veure el pare, és que aquest viatjava per això, te n'adones que això és molt més profund i que afectarà molta més gent, perquè aquest és 41, hi ha 41 famílies,
certes
amics, etcètera.
Com deia el Javi, hi ha aquest acompanyament. Vull dir, al final l'acompanyament amb molts factors, i el primer l'emocional, i això també parlem de la salut mental, vull dir, la importància que té, que de vegades no es veu, i en moments així que hem de donar tots el millor que tenim, i no hi ha un altre, no hi ha tutia, hem de donar el millor que som com a societat.
Xavi Palau.
A Espanya estem en dol en aquest moment, i és evident que Adamuz s'ha convertit malauradament en la zona zero d'un tràgic accident i uns fets que ningú desitja, evidentment. I és cert que darrere les víctimes hi ha històries personals, famílies, I, per tant, és evident que el condol i la solidaritat per les persones afectades, les víctimes i els seus entorns. I, per tant, ara el que toca és cooperació i col·laboració institucional, perquè estem veient com en les notícies encara hi ha molta feina per fer i estem a dimarts al migdia. I això va passar diumenge al vespre. Per tant, és normal que hi hagi persones que es manifesten, que estan, bueno, que tothom té pressa en aquest sentit, sobretot els afectats. Però, insisteixo, toca aquest punt de col·laboració i cooperació, perquè ara toca, insisteixo, pensar en les víctimes i les seves famílies. Temps hi haurà, perquè també n'haurà d'haver-hi després, com bé deies tu a l'inici, per averiguar quines són les causes i quines són les responsabilitats i què ha passat. Perquè és evident que se n'haurà de parlar i molt, i segurament que la gent el que no volem són les típiques comissions aquestes d'investigació que duren mesos i mesos i mesos. I aquest matí ho deia molt bé l'editorial de Rere en Cope, no?, quan parlava de Salvador Sostres, que deia que el que cal és, insisteixo, ara, avui, pensar en les víctimes i ja hi haurà temps més endavant per averiguar el que ha passat, però el que s'haurà de fer.
Estrada.
Sí, fer una puntualització també a les paraules del regidor Melé sobre el tema de les xarxes socials, que jo crec que també és un gran debat a tenir en compte, sobretot perquè potser sí que caldria la pena de que tota aquella gent de que fa i comenta aquest tipus de notícies, o sigui, mostra les dues vessants que té la humanitat, no? La solidaritat, però també la misèria de les persones.
Sí, però sempre sota l'anonimat.
Sí, però precisament per això. Clar, potser seria moment de que la llei marqués de que no hi hagués anonimat, és a dir, que hi hagués l'exigència de que sapiguéssim de qui hi ha al darrere de cada una d'aquests anònims.
Que... T'ho dic perquè avui en dia, tècnicament, un anònim existeix la manera d'acabar trobant-lo, però requereix tants recursos que no val la pena, si algú llança un insult, per molt desagradable que sigui, activa tot això, perquè és que, a més, n'hi ha milers. Però sobre el debat de... Bueno, que aquí ja l'hem dit més d'una vegada. És a dir, tu has de ser anònim a internet o tu has d'anar amb noms i cognoms? I això xoca frontalment amb l'inici de l'internet, de tot gratuït, tot lliure, tot obert, amb respecte i tal. S'ha perdut el tema del respecte, però l'anonimat allí està. I dona ales a aquestes coses.
Bueno, i sobretot, jo no sóc advocat, no sóc jurista, però sí que és cert que moltes vegades s'escriuen o es diuen certes coses que...
barbaritats.
I, bueno, o que van orientades doncs, cap a l'odi, que de fet jo crec que d'alguna manera es posa acusat penalment doncs, a les persones que ho fan, i moltes vegades ho fan sense tenir el coneixement, perquè poden ser menors d'edat, etc etc. I per tant, a més de pedagogia, també cal doncs, posar alguns límits, no? Perquè si no doncs, passen situacions com les que vivim malauradament en aquests casos.
Bueno, sí, sí. És la història aquesta, no?, de la tolerància als intolerants, no?, que ara està, han de dir, fins on hem d'arribar a tolerar, no?, amb aquells que no ho són, no?
Sí. Jo penso que les xarxes socials, les xarxes socials, és evident que s'ha de poder identificar les persones. Hi ha d'haver un nom i un cognom. I quan no es permet això, passa tots els bulos que es puguin haver-hi de forma simultània. I com bé dius tu, per anar a buscar una persona anònima, com que ja la permissivitat i el sistema ho ha permès, has d'anar a tantes autoritzacions judicials per anar a buscar què ha sigut aquella persona, que quan l'has trobat, segurament aquella informació ja no és ni notícia. Però tot això, malauradament, s'ha consentit per part d'uns i altres. Perquè quan amb uns governen, els va bé que hi hagi bulos dels altres, i al revés. I ara ens trobem amb una espiral d'informació, moltes vegades de no informació, millor dit, doncs que al final, bueno, doncs ja, què passa? Que molta gent deixa d'utilitzar les xarxes, s'elimina de les xarxes, però ells hi continuen, eh? Els del bueno, bulo i continuen els ocults.
Hi ha molta gent encara llegint les xarxes, per desgràcia, Laura.
Sí, no, jo crec que és bastant complex això, perquè l'anonimat també té elements positius, especialment en règims autoritaris, doncs és una eina per a que es pugui exercir la llibertat d'expressió sense por a represàlies, per tant té elements positius o fins i tot en règims que no són autoritaris, doncs la llibertat de no veure's assenyalat perquè has dit no sé quina cosa, vull dir que té elements que poden ser positius. Jo crec que potser està més la qüestió també amb la moderació que poden exercir les pròpies empreses que estan darrere d'aquestes xarxes socials, que en general tendeixen a renunciar a exercir de moderadors. Jo crec que aquí sí que hi ha molt terreny de eines tecnològiques i humanes per moderar. Tot el que són comptes falsos, una cosa és un compte anònim i una altra un compte fals, que són bots automàtics... vull dir que hi ha molts elements que no és només l'anonimat, sinó que hi ha altres regulacions i que sempre s'ha de buscar aquest equilibri també amb la llibertat d'expressió, no?
Correcte,
i per tant és complicat.
Però és el mateix que et dic, jo em considero una persona molt gran a nivell informàtic, però jo...
Et consideres una persona molt...
Gran.
Ah, molt gran.
Però gran.
Molt gran, vols dir que tens molts seguidors.
Bueno, ah. No. Però al final a mi...
Estàs poc al dia?
No, m'agradaria... Exacte, estic poc al dia i hi ha coses que em fan, per exemple, la intel·ligència artificial, que igual ben gestionada pot ser un avanç en aquesta societat, mal gestionada, o amb el tema aquest dels bulls i això, ja avui en dia ja no sé què creurem absolutament res. Ja ni sé si el conte és cert o no és cert, si és cert, no sé. Vull dir, dis-me.
No, que et dono la solució. Mira, avui ho parlàvem amb els alumnes.
A mi m'heu de ficar el vídeo que fiqué, IA.
No. És fàcil, David. És a dir, tu d'internet pràcticament no et creguis res, com a norma,
vale.
Si no és de fons... ja reconegudes, o sigui, de mitjans de comunicació que contrastats que saps, i si vols estar ben informat, escolta la ràdio.
Ja ho fa, ja ho fa.
Pot ser la COPE, eh?
No, jo dic escolta la ràdio, la que vulguis, però escolta la ràdio. Al final som el mitjà de comunicació amb un índex més alt de veracitat i que la gent... entén que quan ho diu la ràdio és veritat. L'última enquesta a nivell europeu parla d'un 85%.
Sí. Ja, però el tema està on és el límit del dret a la llibertat d'informació i a la llibertat d'expressió. I aquí moltes vegades també els propis mitjans de comunicació hi tenen un paper molt important des dels col·legis professionals. Perquè és evident que existeixen moltes pàgines, moltes vegades, que creen difusió d'informació. I tampoc no escolto moltes vegades per part de col·legis professionals de periodisme que es queixin de que estan fent informació a pàgines que no estan vinculades a una oficialitat de mitjans de comunicació.
A veure, la intrusió a generar contingut, perquè ara tothom és creador de contingut,
i la part d'or,
és tan gran ja que seria impossible.
I la part d'or, Ricard, és per què costa tant tancar una pàgina?
Jo crec que a part de tancar quan hi hagi un delicte que ja estan tipificats, per mi hi ha moltes mancances, per exemple, en alfabetització mediàtica. Això també és un tema que fa anys que se'n parla i que no s'ha abordat seriosament als col·legis, fer processos potents d'alfabetització mediàtica perquè la gent sàpiga distingir el que és un creador de continguts irresponsable de lo que és un mitjà de comunicació seriós, etc. Que sàpiga distingir fons, que sàpiga utilitzar amb coneixement les xarxes, etc. Per exemple, aquest és un àmbit que per mi s'ha treballat molt poquet i fa molts anys que se'n parla i no sé per què no s'entoma. Els col·legis professionals, sí, aquí sí que estic d'acord que falta més intervenció. Jo crec que va haver moments, per exemple, quan se va crear el codi deontològic del periodisme, va ser un moment que va ser el propi col·legi professional, primer el català i després també a nivell espanyol, que davant de l'eclosió en aquell moment de la televisió privada en programes basura, va dir, ei, o fem algo per marcar el que és bon periodisme i el que no, o estem venuts. I aquí jo crec que s'està tardant molt més a reaccionar. Els polítics, moltes pàgines d'aquestes que difonen bulos estan subvencionades per administracions públiques.
Sí,
bueno, doncs aquí també responsabilitat de polítics de vincular subvencions a un nivell professional mínim, a un compliment deontològic mínim. Vull dir que hi ha tot un munt de coses que es poden fer i que per mi
no
s'han fet més enllà de dir ara prohibirem que es diguin animalades. Això,
és
gent
difícil,
dient animalades n'haurà sempre i si entrem a prohibir-ho ens carreguem la llibertat.
Ara que parlaves de diners, clar, jo avui he vist a la Carme Valls entrant per l'estudi i dic, home, mira, perfecte, anem a parlar de pressupostos una altra vegada, que tenim a la Carme Valls aquí. Bueno. Però clar, el tema de pressupostos ja el tenim encaminat.
Sí.
Un camí tortuós, si vols, però bueno, el tenim encaminat, no?
Sí, fins al dia 2 de febrer hi ha la possibilitat de presentar aquesta alternativa i si el dia 2 de febrer doncs ningú ha presentat una alternativa, doncs els pressupostos quedaran aprovats automàticament.
Mira, Carme, ja que et tinc aquí...
Inicialment.
Ja que et tinc aquí i que tenim certa confiança, tu has estat treballant i de valent per elaborar aquests pressupostos. Estarem d'acord o no, el que siguis, però sí, hi ha molta feina darrere per preparar-los. Això és innegable. Estàs oberta a modificacions... no totals, però parcials, que que et diguin d'altres grups?
Bueno, diguem els...
Es pot quan... fer ara, per cert?
No, quan he dit els plaços, o sigui, els plaços, quan vam presentar els pressupostos al mes de desembre, doncs els grups, no sé, per exemple, la Laura, Junts, Esquerra, no, Esquerra va presentar com unes línies per començar a fer, o el PP van presentar algunes aportacions als pressupostos, però que majoritàriament anaven marcades per unes línies vermelles, no?
I en vas incorporar alguna?
No.
No.
De cap partit?
No.
Ni les que es van aprovar al ple?
No. Bueno, ni les que nosaltres no les vam aprovar al ple. Per exemple, i torno a repetir, Esquerra Republicana no en va presentar cap perquè hi havia una línia vermella que era la municipalització dels autobusos. El PP, doncs, les seves aportacions anaven, quan tu presentes una modificació pressupostària, aquesta modificació tu has de dir, trec els diners d'un lloc i els fico en un altre, no? En el cas, per exemple, doncs, tant del PP com de Junts, els diners d'on treien per ficar-los en un altre lloc no era viable pressupostàriament, a nivell administratiu. Els únics en aquest cas que havien fet bé aquestes modificacions va ser per part del Comú, que crec que es van aprovar, bueno, van aprovar els altres partits quatre modificacions, però nosaltres no vam decidir no incorporar-les.
Va. Doncs s'aprovarà tal qual, eh? Es va presentar inicialment.
Bueno, s'aprovarà inicialment, després ja per presentar al·legacions i, doncs, en tot cas, donat els plaços, diguem, la aprovació definitiva estaria, si no recordo malament, el 12 d'abril.
La pregunta és, si es fan al·legacions, si s'aproven, què passa?
Doncs
s'hauran d'incorporar.
S'hauran d'incorporar. Ah, vale, clar, però si torneu a tenir un altre
el problema de les al·legacions és que les pot aprovar l'oposició sense el govern.
Exacte.
Bueno, val, però vull dir que així que sí que es poden incorporar, llavors, el pressupost.
Claro, però no és el pressupost. Llavors, cert, però tècnicament tot és un enrenou.
Bueno, però s'han de veure les al·legacions.
El problema és que si queden aprovades alguna, canvia la proposta de pressupost inicial.
Val. Els que veu presentar línies i no propostes, esteu treballant en propostes concretes?
Bueno, la vida tot depèn de perspectives. Clar, jo la perspectiva que diu la senyora Valls, doncs, és la perspectiva del PSC. Si ho mires des d'una altra perspectiva i des de la part de l'oposició, quan un govern està en minoria en un ajuntament com és el de Lleida, el que hauria de fer és intentar buscar consens amb els partits de l'oposició, consens que en cap moment, doncs, es va buscar. Pensant, dic jo, des del punt de vista del PSC, amb aquest rèdic polític o amb aquesta estratègia política, pensant que les properes municipals són el 2027 i que saben que els pressupostos d'una o altra manera avançaran i que probablement, passada aquesta qüestió de confiança i que ens trobem en un altre escenari, doncs no hi haurà una moció de censura per part del cap de l'oposició i que saben que tal.
També la podríeu presentar a vosaltres, la moció de censura, pues, eh?
Home, jo crec, senyor Palau, que vostè com a cap de l'oposició és el responsable...
Estrada, la pregunta és, vostè em votarà a mi com a alcalde?
Però això en el seu moment... Aquesta és la pregunta. En el seu moment...
Però això ho de parlar en privat.
Va decidir tenir la responsabilitat de ser cap de l'oposició. Sí, però... Per tant, jo penso que tothom té una responsabilitat.
Tothom té una responsabilitat. Però, senyor Estrada, la responsabilitat és fer un paripé?
No, jo la política penso que no hauria de ser un paripé. La política hauria d'estar per resoldre coses. Precisament per això dic que un govern que està en minoria i que està a l'Ajuntament i governant a l'Ajuntament, el que hauria de fer és intentar solucionar coses dels ciutadans.
Clar, això ja ho vam parlar aquí. Jo vaig preguntar com anava tota la mecànica i vaig entendre el tema de la moció de confiança. És a dir, i si a hores d'ara el cap de l'oposició, que és Xavi Palau, del Partit Popular, presentés una moció de censura, necessitaria el suport de tota la resta de partits, tal com està a hores
tota
d'ara la
resta,
matemàtica.
No, només que fossin tres ja en tindria suficient.
Sí, però són pràcticament tota la resta.
Sí, 15.
Ah, bueno, dos més. Sí. El PP i dos més. Sí, sí.
Una moció de censura.
Tècnica... Sí, però vull dir que també es podria presentar, com va dir el senyor Palau, podria presentar
l'Esquerra Republicana. Qualsevol regidor. Qualsevol
regidor. Podria fer una proposta i dir qui me votarà, no?
Hi ha dues qüestions. Qualsevol regidor de l'Ajuntament de Lleida pot presentar dins d'aquest termini o fora d'aquest termini una moció de censura. Qualsevol regidor. Sí, l'únic matís és que necessite, a l'hora de presentar la moció, a registrar-la, 14 signatures, si no el secretari no t'accepta la moció.
14 signatures, això és la majoria.
Que són majoria. No,
són 27.
I a tot arreu, que sigui majoria de regidors, clar.
O sigui, el 50,1%, per entendre'ns.
Exacte. Llavors, a partir d'aquí, anem a parlar de qüestions que siguin lògiques.
Vale, però ningú la té, no? Hores d'ara... ni Esquerra, ni el Partit Popular...
Jo, de totes maneres, a mi em fa pensar molt quan se parla del tema del consens, no? De que nosaltres no som capaços d'arribar a consens. I és veritat que a vegades no hem de mirar cap enrere, però el tema del consens no depèn d'una persona sola, no depèn d'un partit exclusivament. Quan algú vol que hi hagi consens, ha d'haver consens per les dues bandes, no? I quan tu fas un consens, quan una guerra s'acaba, sempre se perd per part de les dues bandes i alhora se guanya per part de les dues bandes. Ho dic perquè, quan, torno a repetir, quan tu presentes una línia vermella, en el cas, per exemple, del PP, la línia vermella doncs era el hub de Balàfia, amb el cap d'Esquerra Republicana, doncs era la moció dels autobusos, doncs és molt difícil arribar a consensos.
No, dic, no treguis aquest tema perquè ens queden 10 segons per això.
Per això el trec.
Laura, però el 5.
Jo crec que el tema del consens, la principal responsabilitat per aconseguir-lo és del govern, que és el que l'ha de buscar, i me serveix l'exemple per fer-ho curt, de les esmenes aprovades pel ple que no s'incorporin, això te mostra la voluntat de consens.
Estrada.
És a dir, com que ho ha aprovat la majoria, però jo no, i esmenes petitetes, ni aquestes.
Estrada,
superbreu, en pocs dies segur que tenim notícies del pla estratègic de l'esport, un altre exemple taxatiu de que no hi ha hagut consens per valorar de la posició.
Doncs Carme Val, Xavi Estrada, Xavi Palau, David Melé i Laura Vergés, com sempre un plaer. Gràcies, que tingueu bona setmana.
Bon dia.
Igualment, adeu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una des de Lleida, demà a les 12:20.